Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 5 minuts, comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat, aquest programa que fem des de les entitats i per les entitats, que volem que sigui un punt d'informació i de trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 123, 19è de la quarta temporada del Nitrat, en què parlarem del Carnaval de Dones, del que ha donat de si la Rua dels Tres Toms i la presentació del llibre La dansa a l'escola, el mestratge de Joan Serra.
En Marc, a més, ens portarà una nova bèstia a l'estudi que pinta aquest, d'aquestes que ve amb ploma.
I a més, us recordem que si voleu que destripem un personatge històric català, una festivitat pròpia o una tradició catalana, o bé que parlem d'alguna bèstia del bestiari festiu català, podreu demanar-ho en directe, com també dir-nos el que us vingui de gust al telèfon
93-75-15-87 o 93-75-15-88.
O bé per les xarxes socials a @radionitrat al Twitter i a @radionitrat al Facebook.
Si ens proposeu bèsties, tindreu opció de guanyar un llibre al celler de llibres, un patrocinador d'aquesta casa, bueno, bé, d'aquesta casa no, d'aquest programa, i bàsicament si el truqueu en directe o si no truqueu en directe, si ho feu pel Twitter també serveix, és a dir, sí, que cap problema. Abans però farem un repàs breu de l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
Primera sortida de l'any dels geganters de Sant Cugat.
Els geganters de la ciutat han anat aquest diumenge fins a Navarcles a la trobada...
Tres punts. La trobada és la trobada anual que fan a Navarcles per la seva festa major.
On només hi han pogut dur a la Marieta, donat que no comptaven amb prou portadors per dur-hi també en Joan.
És un missatge que ens ha arribat des dels WhatsApps de diferents grups i és que sembla ser que al final el Joan no va poder sortir cap a Navarcles perquè no hi havia prou portadors i de fet es veu que des de Gegants s'està preparant una mena de campanya interna perquè no només per motivar els propis membres de geganters sinó gent d'altres entitats que vulgui participar dels gegants de la ciutat per poder dur els gegants a altres llocs com el que no ha passat aquesta vegada. Aviam, Jordi, quin has de comentar?
Jo...
És que et ve disposat.
No, simplement m'he atensat una mica.
No, però què n'has d'opinar d'això? Opina.
A mi no m'hi trobaran.
No t'hi trobaran.
Pesen massa.
Has portat mai un gegant, sí?
No.
No? Llavors no saps si pesen massa.
Mai. No. He portat un col·lega després d'una...
Vale, gràcies. Se celebrarà finalment la Rua dels Tres Toms.
Sota un temps fred, ventós i ennuvolat, els Tres Toms de Sant Antoni s'han celebrat aquest diumenge amb tots els seus atributs. Recordarem tot el programa que en Jordi ens va dedicar. Els abanderats d'enguany han sigut els membres de l'Ateneu Sant Cugatenc que han obert la rua a cavall.
I ja es coneix la data de l'aniversari de Bastoners.
Els Bastoners de Sant Cugat han fet pública ja la nova data de la segona part del seu aniversari, on van quedar pendents per la pluja els actes tals com el sopar, el concert a la plaça del Rei, el toc bastoner i l'oca bastonera, que consistirà en una gincama familiar on cada grup haurà d'anar construint el seu propi bastoner. Aquestes activitats seran el proper dissabte 11 de març.
Passem cap a la botifarra.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Tenim amb nosaltres a l'altra banda del telèfon que ens ha pogut atendre aquesta estona que té abans d'entrar a altres activitats, com tenim tots els membres de les entitats, a Sandra Casat. Sandra Casat, bon vespre, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Com estem?
Molt bé, aquí.
Doncs volem parlar justament amb l'Esbarda, amb la Sandra, perquè aquest dimecres, 15 de febrer, a 8:15, presenten el llibre La dansa a l'escola, el mestre sí. Joan Serra, cosa que anunciàvem aquest just quan hem començat el programa, i ens interessa bastant, o sigui... Sandra, què és aquest llibre?
Mira, doncs aquest llibre recull tot el que el Joan va proposar per ensenyar dansa a l'escola, ja sigui l'escola de dansa o l'escola ordinària. Hi ha tot un recull de tota la seva feina que va fer i tot el que va transmetre. Ell treballava molt a prop del Joan Figueres, que és un músic amb el qui treballaven junts molt, perquè tota la part musical doncs, feien un treball molt conjunt, i el Joan Figueres ha escrit aquest llibre recollint material de tot arreu, d'escoles on ell va ser, de projectes on hi va participar, i explica molt l'essència de com ensenyava ell la dansa i com seguim ensenyant. Aquí a l'Esbart.
No, exacte. Joan Serra, que era, va ser un de... O sigui, ha sigut, va ser professor a l'Esbart en algun moment?
Sí.
Sí.
El Joan va ser director de l'escola de dansa, professor, i després va ser director del cos de dansa.
Tot una figura, de, no només de l'Esbart, sinó de la dansa moderna a Catalunya, de la dansa contemporània, del trànsit, de la tradicional cap a la contemporània aquí a Catalunya. Marc Trevet, tens alguna cosa a dir?
Jo, de fet, vaig començar a ballar per culpa seva.
Jo vaig no?
Jo vaig començar a ballar quan el vaig tenir de professor d'expressió corporal al Conservatori. Conservatori sí, sí. d'aquí Victòria dels Àngels, vull dir que no només va estar a l'Esbart, sinó que...
I... Sí, sí, el seu llegat està per tot arreu.
Exacte, perquè és que a més no és només a l'Esbart del que va al llibre, sinó és de l'escola, és a dir, és la proposta de fer la dansa aquesta a les escoles de... A les escoles
des de Bressol fins a la universitat. Ell ha estat en tots els àmbits.
Suposo que això és un tema que haurem de tractar un dia més, amb més calma i més tranquil·litat aquí al programa, però suposo que aquí es posarà a debat, això es posarà, us explicarà la situació una mica en aquest llibre també de la situació de la dansa a l'escola.
La situació de la dansa, vols dir?
Sí, exacte.
Sí, no? L'existència, potser.
Per això...
La si presència de la dansa a l'escola. Sí, sí, caldria fer-ho. Va haver-hi un temps que estava bastant present. Va anar desapareixent o transformant-se una mica i, clar, l'escola també és un àmbit que, dius, cada vegada hi volem posar més coses i potser hem de trobar un criteri, no?
Exacte. Doncs, Sandra, explica'ns una mica de què anirà, com anirà aquest acte, aquests 4 minuts, 2 minuts que et queden abans d'entrar.
Sí, aquest acte és parlar una mica d'en Joan, tant de com va arribar aquí, de tot el seu inicis a l'Esbart, parlar de l'escola de dansa d'ara, que amb la Lali ara en parlàvem, i la Lali és la directora de l'escola de dansa, parlàvem que llegíem el llibre i dèiem, ostres, és que sí, ens agrada molt i l'hem vist, i tot el que hi diu, dius, ostres, però és que ho hem viscut tant que no és allò que diguis, ostres, no? Tot el que hi ha, molt ho hem viscut en primera persona. I ens agrada veure-ho i dir, mira, això, tal qual, això, no sé què. I parlem una mica d'això, parlarà també en Joan Figueres, i ens explicarà coses del llibre, i també hi haurà una petita acció dels alumnes de l'escola.
Ah, això sí que és interessant. Doncs, això sí que és més interessant, perdó. Sandra...
Sí, home, clar, aquí hem de fer alguna cosa de ballar. O sigui, tot parlar no pot ser, treballar una mica.
Doncs, Sandra, moltíssimes gràcies per atendre'ns, sabíem que tenies uns minuts per parlar d'això. I ens veiem segurament aquest dimecres a 7:45 allà a l'Esbart, al carrer Vallès 51.
A la sala Joan Serra, aquí estem.
Molt bé.
Perfecte.
Vinga.
Gràcies, Sandra, adéu-siau.
Ens veiem dimecres.
Adéu, bon dia. Bona
adéu. Adéu. Doncs ja ho tindríem. M'encanten aquests llibres.
A mi també.
M'encanten aquestes coses.
M'agrada molt la línia referents, perquè en altres llocs, no sé, però jo aquí a Sant Cugat conec molta gent que probablement no sigui correcte dir que és l'únic referent, però sí que entra dins de la categoria de gent que en algun moment t'ha influenciat per bé o per mal, no? De dir, doncs mira, això ho incorporo o no, però jo crec que almenys aquí a Sant Cugat és una persona que ha deixat molt dins del món de la dansa.
Això i també aquest petit resquill que quedava de la dansa a l'escola, no només com a escola de dansa, sinó com a escola de pública, l'escola normal, quotidiana de cada dia, que és la, on te van els nanos sempre, on t� anat tots. I el fet que no hi hagi aquests components més artístics, que tot el que és el tema artístic i plàstic i més creatiu sempre es limita a les hores de plàstica i intentar fabricar peluixos amb les mans, a l'obreta de plàstica setmanal que hi ha a les escoles, que potser es podia dedicar a altres coses com la dansa, però no sé si el llibre va d'això, però a mi
jo el llibre
plantejo
no,
el debat aquí.
No l'he llegit, però i tinc ganes de donar-li un cop d'ull, però jo, per exemple, d'en Joan Serra tinc gravada la primera classe que ens va fer, perquè estàvem allà al conservatori i era, doncs, barrejant dansa amb el que era expressió corporal, i això englobava moltes coses. I el primer exercici que ens va fer per trencar el gel, ens va posar en grups de 3 o 4 persones i, sense dir absolutament res i al ritme d'una música, havíem d'explicar alguna història amb només 2 cadires i imaginant-nos que hi havia un xiclet. i ja està.
Resultats?
Llavors, a partir d'aquí veies gent que feien una història al voltant de com el xiclet anava passant d'una persona a l'altra a mesura d'imaginar-te doncs, una marquesina d'una parada d'autobús, i gent com que anava passant i ai, se'l trobaven, i l'expressió de ah, quin fàstic, i anaven jugant. Cadascú, cada grup explicava una història al voltant d'això, de les tres cadires que tenies en allà, i imaginar-te que hi havia un xiclet enganxat en una d'elles. Et dic, vull dir, jo això em va quedar molt, molt gravat, i més d'una vegada n'havíem parlat amb ell, no? De recordar el moment aquest de dir... I deia, bueno, diu, en aquell moment has de trencar el gel amb tot un seguit de gent que sí, que estan molt sensibilitzats en la música, però no estan gens sensibilitzats amb la dansa. I llavors, la meva assignatura era contracorrent al propi conservatori, per la majoria d'estudiants o inclús per molts professorats, no? Com veien el conservatori, doncs era un lloc de cant, era un lloc d'interpretació, era un lloc de solfeig, però no era un lloc de dansa pròpiament dit, no? I tenia propostes, doncs això, moltes vegades trencadores. I...
tot un mite. Doncs això, recordem, la presentació d'aquest llibre és aquest dimecres 15 de febrer a 8:15 a la sala Joan Serra de l'Esbar Sant Cugat, al carrer Vallès 51. Ho recordarem una altra vegada al final del programa, però mentrestant en abús abundant, perquè més enllà de la pròpia presentació, crec que el llibre és prou interessant com perquè tothom el pugui tenir a casa, si és que té mínim interès no només en la cultura popular, sinó també en les maneres que hi ha per expressar-se mitjançant arts escèniques, com seria la dansa. Dit això, teníem poca cosa per parlar de la Botifarra avui, més enllà d'aquest tamasso. Si us sembla, i si ho tenim a bé, ens passem un moment pel nostre petit infern, que són les bèsties del Marc. Som-hi!
Quina bèstia!
És que és un tamasso.
A mi el tema aquest m'agrada.
És un tamasso, igual, puja-la, puja-la.
A mi l'únic que m'agrada és el quina bèstia que li vam posar
doncs
aquí.
Doncs busca un que passi la falca de veu, tio, jo què sé. No,
li vas posar una falca i...
No puc fer tot en aquest programa.
Ja estava prou bé, no calia posar-hi un nom. Bueno, és igual, una discussió que hem de tenir a micro tancat.
Pablo, si mai ens has de dir alguna cosa així mig que es pugui dir en públic, digues en públic, perquè és que si no ens quedem escoltant-te i... No, ara engegues pel micro, que no, tio, no, engegues pel micro normal. O sigui, ja n'hi ha prou, ja està bé.
A veure si ens aprovem el micro. S'ha de parlar prop del micro.
Bé, entesos. Bé,
entesos.
Quan el nostre excel·lentíssim director deixi de jugar amb el micro, molt bé, aprofitant que té la boca plena d'un croissant, començarem fent la petita correcció de que parlaré d'alguna bèstia, perquè si parlo de les meves bèsties hauria de fer una biografia teva i d'en Jordi. Doncs benvinguts de nou al... Sí, ja has pillat, Jordi. Benvinguts de nou al Quina Bèstia. Avui, aprofitant que acabem de passar la festivitat de Santa Eulàlia, per cert, l'Ali, Laia, moltes felicitats.
Patrones de la ciutat.
Ostres, cert.
Sí.
Felicitats.
Aprofita el micro, ara.
Ostres.
Doncs,
quin fail.
Ja vam parlar en el seu moment del seguici de Barcelona per les festes de la Mercè.
Perdona que t'interrompi, els tens que no t'hi caben els pantalons, xato.
Bé, després d'aquesta bronca ja en directe, passem al fet de, recordem que ja vam dir que ens centraríem en alguna de les bèsties del seguici de Barcelona, bé sigui del de Santa Eulàlia o el de la Mercè, i complint la promesa parlarem avui de l'Àliga de Barcelona, que és una de les la figura més prominent que forma part del bestiari històric de la ciutat, juntament amb els gegants, que no formen part de la secció del Quina Bèstia, és la màxima representant protocolària de Barcelona i camina per ella el lleó de la ciutat en els seguicis. La història de la figura remunta al segle XIV, ja comentada des d'aleshores, i té la seva època esplendorosa al voltant dels segles XVI i XVII. Quan participaven les diferents cerimònies, actes o festes oficials on assistís qualsevol membre del Consell Municipal en representació de la ciutat.
Perquè, qualsevol?
Qualsevol. Perquè era responsabilitat del Consell Municipal en aquell moment. Llavors, com que era responsabilitat seva, cada cop que sortia qualsevol dels seus membres, l'Àliga també sortia. Tenia el privilegi que encara conserva de dansar dins de les esglésies i desfilava just davant de la custòdia de la processó de Corpus.
dedicat exclusivament amb sentiment a la Bet, que acaba d'entrar a l'estudi. Bona nit, Bet.
Hola, hola a tots.
L'Àliga, malgrat té altres símbols que ja vam comentar en el programa específic dedicat al que era una àliga, generalment es considera que representa l'evangelista Sant Joan, que té aquest símbol des de l'edat mitjana, la seva representació iconogràfica. La figura va tenir, com dèiem, la popularitat en el segle XVI i XVII, i a partir del XVIII, amb els decrets de Nova Planta del 1716 i les successives prohibicions fins a 1771 dels entremesos festius, se li anaven restringint privilegis i limitant àmbits d'actuació. També s'ha dit que està documentat com que, diguéssim, que el Consell Municipal era allò de hola, vaig acordar-me a la sabata oficialment i l'Àliga vindrà.
Exacte.
Llavors, bueno, igual no totes les restriccions, no estic defensant les restriccions del decret de Nova Planta, Déu me'n guard, però una miqueta més de selecció igual tampoc li feia mal. Amb el pas de temps va anar perdent simbolisme, conseqüència de que igual es van passar de frenada amb les prohibicions, i anomenada. L'última referència que en tenim és del 1807, per les festes de canonització de Sant Josep Oriol, quan ja és presentada com un entremès francament decadent. Surt poc, la cuiden poc. L'agost de 1989, l'Àliga de Barcelona va ser recuperada com a element del projecte de recuperació de la imatgeria festiva de la ciutat de Ciutat Vella, sota responsabilitat de l'Associació de Festes de la Plaça Nova. Aquesta fèstia va ser feta per Manel Caserres i Boix. Se'n responsabilitza, com dèiem, l'Associació de Festes de la Plaça Nova, i es va presentar aquell mateix any, a l'agost, per les festes de Sant Roc. Se'n va responsabilitzar l'Àliga de Barcelona, que tenim avui, és construcció de l'artista Xavier Jansana i és data del 1999. És a dir, només en 10 anys hi ha una àliga en algun moment que va desaparèixer i no he sabut trobar què va passar o per què va ser necessària reconstruir-la.
S'ha perdut.
Es va cremar, o vés a saber.
Però qui sigui...
Perquè no hi hagi cap mena de cosa de res, és que hauria de... No?
Qui sigui, qui sigui, diguéssim, va saber tapar les empremtes.
Ho va fer molt ben fet.
Des del 1993 forma part del Seguici Popular de Barcelona i encara avui encapçala el bestiari, com dèiem, al costat del lleó de la ciutat. A partir del 98, l'Associació de Festes de la Plaça Nova va cedir oficialment la peça a la ciutat i des de llavors torna a ser considerada entremès municipal. Té un protocol propi i es presenta a Barcelona quan li ho requereixen. L'Àliga gaudeix d'un lloc privilegiat en el calendari... Perdó.
Pollo!
Festiu de la ciutat, sobretot per la Mercè i Santa Eulàlia. La música que tenim ara de fons és la del ball de l'Àliga, que és exactament el ball que fa davant de l'altar de Santa Maria del Mar aquest cap de setmana passat. Si mireu pel YouTube hi ha vídeos molt, molt bonics.
Que per mi és la millor església de Barcelona.
Sí. Estem d'acord.
Bueno. Comentari ultracatòlic del dia. Ja,
no, però estem d'acord. Jo també estic d'acord amb tu.
Bueno, com dèiem, té dansa pròpia, recuperada a partir d'una melodia antiga que es troba a l'arxiu parroquial de Santa Maria del Pi i anomenada Ball per a ballar l'Àliga per Xirimes o Ball per a ballar l'Àliga de Barcelona. El perquè d'aquest nom tampoc he sigut capaç de trobar-lo, anticipant-me la pregunta que segur que em faríeu.
No, el perquè... El ball de Xirimia, o sigui, per Xirimies. Xirimies són les xeramies, són les gralles.
Sí, però vull dir que no sé per què era la substitució de o ball per Xirimies o ball per l'Àliga de Barcelona.
Bé, jo veig com lògic, no? Com...
Bueno, jo, el fet de que el nom formal sigui ball per la Àliga per Xirimies...
Bé...
És allò de dir, bueno, hi ha noms
que,
més rimbombants
o
noms
només temàtics. Hi ha molts noms oficials que són pures anècdotes. Aquest podria ser una. Veus, això serien les xirimies que sonarien. Mm-hmm. Que no serien les gralles, sinó serien els sacs de gemecs.
Més aviat.
Però, per lo que jo he vist, no utilitzen sacs de gemecs.
Això és la música oficial, eh?
És l'enregistrada, però jo la que vaig anar a veure, no hi vaig veure
com fan, amb gralles?
Xirimies. Jo ho vaig veure amb gralles.
És raro. No? Aquests són els ministries que són els que toquen
igual,
tot allà.
Igual vaig enganxar un any que no hi era, per lo que sigui, però... Bueno.
També que surtin sacs i gralles cada dia és car.
O sigui. Jo l'he vist una vegada, eh? Vull dir, per tant, una flor no fa estiu ni dos fan primavera. Les coses
clar, jo
no
m'he fixat en el vídeo aquest que hi ha penjat al YouTube d'aquest cap de setmana que va no m'hi vaig fixar. A veure, veus els músics, però clar, et fixes molt més amb els moviments que fa l'Àliga, i els músics, com que queden en segon pla, tampoc no els veus bé.
I tampoc s'identifiquen tant.
I no, bàsicament.
De fet, estan en un racó, la que saps, l'Àliga al mig davant.
Exacte,
de l'altar.
És això, que com que tens l'Àliga al mig davant de l'altar, et fixes més amb ella que no pas amb els músics que l'acompanyen. No sé.
El que sí que he fet és una petita recerca, ja tenint en compte que el nostre excel·lentíssim director és...
Sí, un fricazo.
Aquesta composició musical té grans semblances amb el ball de l'Àliga de Patum de Berga, com ja vam comentar en el primer programa del Quina Bèstia, que comentàvem la música de la Patum de Berga. Uh-huh. És una composició en forma de dansa que el document anomena Mantuano, fent referència a una melodia de baix molt popular des del Renaixement i utilitzada en aquesta composició. És una partitura en dues seccions, una de ritme binari simple, 4x4, i una altra de ràpida, de ritme complex binari amb sensació ternària, és a dir, un 6-4.
6-8. És la currando.
Sí, que és la que sona... És la que sona al final.
Sí, però jo diria que la currando d'aquesta és més lenta, eh?
És aquesta. I és més lent, això.
És un 6-4.
Sí, tens raó.
Sí.
Tens raó. I quan tens raó, se t'ha de donar.
Vinga.
Estava repassant jo els meus coneixements de solfeig, anava dient ui.
Puc dir una cosa?
Sí.
Estic veient que no sóc prou friki per estar aquest programa.
No, així perdona, que... carinyo, ho ets i sobradament.
Tu ets friki amb els teus temes.
Quasi 3x4, 6x8, 50x2, que t'ha quedat un pet-pum-pet. Què? Us preocupa molt això? A mi no. Va, per què es diuen xirimions i no sé què, no sé...
És informació que donem a la gent que ens escolta, home, Jordi. Tu dones informació de la teva a la gent que t'escolta.
No, perdona, el debat que es va marcar el Jordi sobre l'altre va ser
espectacular. Feu.
Si vols, obrim un debat de musicologia profunda i traiem tota la part de
solfeig. Que avui tenim un programa apretat. Som-hi, va.
Com dèiem, és una sensació ternària 6x4, la part de la corranda està escrita per 4 veus i pensada per ser interpretada en instruments de vent o fusta xeremia. Continguda en un manuscrit de l'any 1756 que es conserva a l'arxiu de la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. Malgrat la datació del document, sembla que la música del Ball de l'Àliga podria ser molt més antiga. Com sempre, obrim el debat fins on està documentada.
Clar.
Aquesta composició musical té grans semblances amb el Ball de la Patum de Berga, no sabent quin dels dos és origen.
Quin és primer que quin vols dir?
Hi ha la teoria estranya entre musicòlegs que tot ho va fer el mateix
monjo. Compositor.
I que sonava passant.
És possible.
De lloc a lloc.
O que senzillament...
I per tant, de lloc a lloc, això varia una mica, perquè no, vés a saber que...
I no es descarta, que fos la mateixa persona que ho hagués anat fent en el seu moment. Mm-hmm. Perquè tot passava, és a dir, que gent que sapigués llegir i escriure aquí, poca, que sapigués música menys. Sí.
Jo la que havia sentit era més aviat allò de dir, bueno... que la de Berga havia sigut originària
i que
s'havia copiat aquí a Barcelona i havia anat evolucionant en el seu ritme propi. Però...
També podria ser.
Doncs amb l'Àliga de Barcelona, que hem pogut veure aquest cap de setmana a Barcelona per la seva, el que en diuen ara, Festa Major d'hivern, que no és res més que la Festa Major de Santa Eulàlia, anem un moment a publicitat i tornem amb la Bet. Fins ara!
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia... Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la Festa Major de Valldoret. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantant, i haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
A les 9 del matí tens una cita amb la tertúlia El Gall del Monestir. De dilluns a divendres venen a Cugat.cat santcugatencs amb opinions plurals sobre diferents àmbits de l'actualitat com la cultura, l'economia, l'associacionisme, la política. Remissió a les 3 de la tarda. Cugat.cat, 91.5 FM. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crompo una burra ciega, ullà, ullà,
crompo una borraciega.
Tornem, tornem al Nitrat, el millor programa d'aquesta hora de tota la radiodifusió catalana. Tornem a ser aquí amb la... després de la, del Quina Bèstia d'en Marc, Travé, Crenastre del Twitter, busqueu-lo, que fa uns tuits molt divertits. Tornem amb la Bet. Què ens portes avui, Bet? Com estem?
Doncs bé, estem bé, després del cap de setmana bé. Avui vull parlar del Carnestoltes i les dones.
A veure, quina història és aquesta? Ens portes una història...
És una història una mica... Una miqueta, podríem dir.
Bé, 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 ens agraden les històries fosques.
Aquelles històries que... I per acabar ho rematarem encara amb una cosa més, més consistent. En Jordi estarà content amb la meva, amb el meu final de la meva secció d'avui.
Surten tetes?
Mm. No t'avancis, carinyo. Espera't.
Surten altres coses. Ja ho sentiràs, ja ho sentiràs. De fet, en diversos llibres d'història, començo ja amb la matèria, eh? S'han trobat escrit que antigament... gaudia d'una popularitat realment immensa arreu de Catalunya el ball carnavalesc de les dones, ball en què les senyores i senyoretes, totes disfressades, això sí, triaven els senyors i senyorets sense disfressar, que els feien més peça. Doncs elles anaven disfressades i els homes no. Per tant, tu et podries disfressar com volies, ningú, si duies una màscara, ningú sabia qui eres, era perfecte per anar a buscar aquell senyor o senyoret que a tu t'agradava i que no t'atrevies a fer-ho sense una màscara a la cara.
Vine cap aquí.
Exacte. També que a causa dels fenomenals escàndols que originava aquest ball carnavalesc de les dones, sempre... evidentment per part d'elles, arribar a ser prohibit en diferents ocasions per les autoritats, malgrat que aquestes eren força de la màniga ampla, o sigui que deixaven una mica passar, com si diguéssim. Però tot i això, durant algun temps passaven, però hi va haver-hi algun moment que no, que doncs van ser prohibits. I és que abans, en tan bon punt s'encetava el carnaval o el carnestoltes, les dones es destapaven i amb la cara emmascarada, que és el que jo us deia, doncs feien... evidentment el que volien, sobretot en feien de verdes, que diuen aquí, fins al dia de l'enterrament de la sardina, un dia, per cert, en el qual algunes, amb la saníssima intenció de ben acomiadar les festes de carnavalesques, enterraven moltes sardines i no pas precisament en un forat fet a terra. Vet aquí. Ja veieu, doncs, que s'ho passaven molt bé aquestes dones, eh?
En Jordi, crec que l'ha entesa. Sí, l'ha entesa?
Sí. Aquesta li ha agradat, eh? Segons explica el folclorista Joan Amades, que sempre fem referència amb ell perquè evidentment és qui ha fet més cerca d'aquestes coses, pel que respecta al ball carnestolenc, és difícil a vegades de dir, de les fèmines...
Perquè dir carnavalesc...
Sí, és com una mica... Les dones, la majoria de les quals eren casades, dansaven, o sigui, a més a més eren casades, vinga, som-hi, dansaven el so de melodies atrevides, acompanyades de gestos obscens, que aclarien el sentit de les paraules, per si hi havia algun dubte. I també afegeix que aquest ball de les fèmines sempre acostumava a tenir conseqüències, ja que al cap de 9 mesos se solien celebrar molts batejos. D'aquí ve aquell vell refrany, que avui ja ningú se n'en recorda perquè, bueno, aquestes coses ja no passen, que deia: ballades per Carnestoltes, bateig per Tots Sants. Aquesta era una frase que en aquella
època
s'utilitzava, exacte, eloqüent, i que s'utilitzava molt sovint. Tal com podem constatar, doncs, aquest ball, abans, feia tronar i ploure, cosa del tot allunyada del que passa en les nombroses poblacions de casa nostra, on encara s'organitza actualment. O sigui, encara hi ha llocs on s'organitza aquest ball de dones, però no té res a veure amb el ball que s'organitzava en aquell moment. Clar, les coses han canviat. Així, per exemple, parlem de l'època on es feia, eh? Les dones joves i grans s'anaven desposseint amb lentitud de la roba que duien, dansant al so de la música, que quedaven, fins que quedaven del tot nues i ensenyaven el que se'n deien les vergonyes. Això ho feien davant de tots els senyors i senyorets que hi havia a la sala. Era una mena del que amb el temps anomenem striptease, no? Avui en dia, anar-se traient la roba a poc a poc, sinuosament, doncs era això. Però això tenia un premi molt especial, evidentment, al final, ja que la que ho feia amb més gràcia i més salero, que posa aquí, s'enduia l'home badoc, evidentment, perquè els homes... Tu imagina't una sala plena de dones que es van traient la roba i al voltant tot d'homes. Es deurien quedar tots com molt... No? Saps? Tots amb la boca oberta. Doncs bé, s'enduia l'home badoc que més li plaïa. O sigui, el que més li agradava. Un fet que sovint organitzava seriosos i greus conflictes. Per què? Doncs perquè moltes senyores casades, tot i no ignorar el perill a què s'exposaven, anaven a presenciar l'espectacle acompanyades dels seus marits. I els quals, en el cas de resultar afortunats, triats per una de les dones, doncs havien de complir allò que estava manat. Si us plau, o bé per la força... I clar, algunes dones, algunes d'aquestes esposes, malgrat que carnaval, per carnaval tot s'hi val, no estaven gens disposades a portar banyes. Per tant, tu podies arriscar que tu portaves el teu marit al ball, però que hi hagués una de les dones que ballava, que li tirés l'ull i que se'l volgués emportar a casa teva. Doncs això era un risc que podies córrer si anaves acompanyada del teu home. Per tant, el més fàcil, deixa l'home a casa i, no? I vés a passar-t'ho bé.
I a pillar.
I a pillar.
A pillar, catxo.
A pillar tot el que puguis. Vet aquí.
Molt bé això, carnaval, Jordi, podies presentar-te algun dia.
Jo proposo fer-ho ja, aquest any ja.
Jo havia començat pensant, diu, el carnaval de les dones serà alguna cosa tremendament reivindicativa, i no massa, no?
No massa, no massa, és una mica el que es feia abans, i que ara s'ha perdut, i en el fons no m'estranya, perquè la societat avui en dia no és com abans, bueno, saps?
No és que hagi avançat molt més, però...
No, però aquestes coses no es fan, o sigui, tu pots fer un ball de màscares, si vols, i pots aprofitar en aquest ball de màscares per fer, doncs, no sé...
Maleses.
Exacte, però fins aquí, no? Al punt de començar-te a treure la roba i quedar-te completament nua davant de tota la rècola de senyors que hi ha a la sala, no crec que avui en dia això...
Sembla més un cabaret, no?
Exacte. No? Sí. Que si ho he agafat era una mica per reivindicar, no?, el paper aquest galdós, en aquest cas, no?, d'aquestes dones, que era una mica galdós en el fons, eh? Sí, vull dir que no ens beneficia de res. De fet, al mateix temps també vull parlar d'un joc, que es feia per Carnestoltes. Es diu, l'anomenat, el joc de la figa, que adquirí també molta popularitat en èpoques passades. Aquest joc consistia a penjar a l'extrem d'una canya que aguantava una dona un fil amb una figa, evidentment seca, perquè evidentment al mes de febrer les figues doncs, són seques, ja no són, encara no han començat a sortir, i els homes provaven de menjar-se-la després d'haver-la atrapat amb la boca. Vet aquí. Com a premi, aquell que ho aconseguia rebia els favors de la dama que manava la canya, així com un bon traguinyol del millor vi per tal que pogués ben entonar-se. Cal advertir que la dama sempre procurava que se li mengés la figa al galant de la... Clar, és que aquesta... És aquí, eh? Vull dir, clar...
Aviam, després us queixeu que jo... Però no m'ho figueu, això, així,
no, a huevo. No, t'ho estic posant... Jo t'estic parlant d'una fruita seca, que es diu figa,
sí,
i que tots hem menjat.
Sí, clar.
És això del que jo parlo. Clar, penjada amb un fil a la punta d'una canya.
Sí, d'una canya.
Simplement.
D'una canya.
És això. De fet, bueno, com dèiem, que tots us heu posat a riure, la dama sempre procurava que se li mengés la figa al galant de la seva preferència, circumstància per la qual, evidentment, la molt murria, perquè no dubtava en moure la canya de la forma que més li convenia. Per tant, li posava difícil en el bon home. De fet, cal advertir també que molta gent, en referir-se a l'òrgan sexual femení, ara parlem d'aquesta referència que estem fent, parla, evidentment, d'aquesta fruita seca.
No m'ho diguis, en sèrio?
Sí.
Va, no ho sabíem.
No ho sabíem?
Per favor.
Pues ara ja ho sabem.
He dit patata, conill, però figa mai. Mare
de la vida,
meva,
no?
Mai de la vida.
Patata, conill. Per què et tenim aquí, tio?
Mare meva.
Patata, conill, per això. Ui, hi ha més coses,
o sigui,
però...
L'excusa és que el tema de que la figa... ve després.
Exacte.
Cluïssa.
Val.
Musclo.
Val, Jordi, ja.
Bon. Xirla.
De fet, aquest joc, val? Aquest joc que es feia per Carnaval, el joc de la figa del que parlàvem, de la figa i prou,
I prou.
Era molt, molt freqüent que es fes en localitats de Barcelona i de Tarragona, d'acord? No se'n coneix que es facin en altres indrets. Avui en dia ja no es fa això, eh? Perquè, bueno, jo trobo que està bé que no es faci, perquè jo no m'imagino allò, les dones amb la canyeta i la figa penjant. Però bé, de fet, els balls de dones, els balls jocs i els jocs de carnestoltes com els descrits venen a demostrar que, tal com diu Joan Amades, el carnaval dels nostres avis o rebesavis era, en gran part, protagonitzat per l'element femení, considerat pel mateix folclorista, i no pas sense raó, com l'element més descarat d'aquell carnestoltes. Per tant, les dones eren les protagonistes del carnaval d'abans perquè eren unes descarades, simplement. Però també es vivia en un moment on tot era com molt més reprimit i tot estava com molt més, no?
Sí, sí.
Censurat. Per tant, el moment de carnaval i el moment era el moment en el qual tu et podies deixar anar i podies fer coses que avui en dia també hi ha algú que ho fa, eh?
Segons diuen a la festa, a una web de festes de Catalunya, que és la festes.org, diu que encara es fa, doncs, a Torredembarra, Figataires,
sí, sí.
Fer la figa de Montblanc, a la Conca Barberà, i el Pampafigues a Sabadell.
Ho veus? Imagina't. Encara es fa.
No és actual, però no. Sembla ser que algun cop no fa massa s'ha fet. És a dir que...
És una cosa que ja no es fa ara, avui en dia, que s'ha deixat de fer, però que, pel que sigui, doncs, en alguns llocs igual encara ho continuen fent.
Doncs amb aquest espectacular, joc de la figa que ens ha explicat la
Bet
després del carnaval. No, és un joc espectacular.
Home, espectacular ho és una mica, sí.
Això també és espectacular, que sigui molt bo, no? I és un altre tema.
Això ja és un altre
tema. I del carnaval de dones, és a dir, que la figura de la dona dins del carnaval, que és una cosa que també es podia estudiar bastant més àmpliament, que ens donaria una...
Jo penso que sí, jo penso que sí. Sí, 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 ens en faríem creus, eh? Jo crec que... Però bé, avui ho deixem aquí.
Exacte. Bet, moltes gràcies. Nosaltres passem un moment per la nostra discoteca personal del Nitrat. Anem un moment al Desafinats.
Vinga.
Al Nitrat anem una mica...
Desafinats.
Doncs avui al Desafinats anem per feina, baixarem una mica la temperatura ara que estàvem aquí una mica escaldadets, el Jordi se'ns està posant
calor,
content.
No?
Dedicarem molt poca estona, 3 minuts si ens dona temps, a un grup que hem descobert personalment he descobert fa poc. Les anxovetes sonen així. Les anxovetes, que són un grup d'havaneres nascut d'estiu el 2013 a Girona, que està cantat íntegrament en femení, les tres components, Tona, Montse i Marta, són les tres gironines. I una guitarra i un baix, que són un Xico i un Xevi, tots cinc són de Girona, i es van dedicar, és que és l'únic grup en femení.
És que no n'hi ha.
No n'hi ha?
No.
És el primer grup de veneres en femení, més enllà de dues cantants, que ara no tinc apuntades aquí.
Hi ha alguna que potser té una,
sí,
però que en siguin més d'una, no.
Marina Rossell amb la Gavina Voladora i alguna més, però sempre han cantat amb homes.
Exacte.
No hi ha hagut mai el grup de veus femenines. I el resultat és bastant fort. Tal com sona aquesta venera, que és Rosina, que és una de les més icòniques de les veneres en castellà, tenen bastantes veneres en castellà, però també tenen la meva venera preferida, que és aquesta.
Amb l'esclop d'un pescador m'he fet una barca xica, d'un llapis al pal major i la vela més bonica.
La barca xica d'original, és una original de Calella, però que la van cantar per primer cop els Porbó. Aquestes noies els donen el ritme bastant més diferent a la vanera. La vanera típica és tu, tum, tum, tum. I aquest,
sí,
van una mica com amb més salero, no? Més, com una mica més força de la vanera.
Porten com una miqueta més de ritme, no?
Exacte.
No ho sé.
Bueno, i el joc de veus que fan és molt maco.
No, perquè a més sobta, perquè no estem acostumats. Sempre estem acostumats a sentir veus de jocs de veus amb homes, i amb dones és més agradable, trobo. Bueno, no ho sé, jo, és el meu parer.
És el teu parer i és perfectament respectable, perquè a mi també m'ho sembla.
A mi, personalment, que la frase s'allargui tant no acabi de tallar-se, no m'acaba de...
Com sona ara?
Sé que és la novetat.
Faig la canya i el timó per si cas hi ha maragassa.
Ara, justament, han fet exactament que jo, el que jo estava reivindicant que fessin, però els dos talls que has posat eren molt més de... Allargo la frase
és com
i l'enganxo.
És com més modern, no? És com més, sí, més popero.
És molt més suau i a mi sempre he associat aquest més tallat.
La venera és molt més picada i surt molt més... I la potència que té se sol donar justament per això, perquè es talla.
I jo sempre l'he associat al moviment de l'onada.
Però
llavors,
jo crec que aquest punt...
Suau.
No vull dir-li dolç, però el punt més avellotat... M'agrada. I a més pel joc de ritmes que fan són molt bones, perquè és que ara posarem la següent, l'última, la Habaneres de Càdiz, que és una habanera molt bona.
Sí.
Sona així per elles. La deixarem estona.
Desde que estuve niña en La Habana no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, que aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, que es plata quieta, rompían contra las rocas de aquel paseo, que al bamboleo de aquellas bocas allí le llaman el malecón. Había coches de caballos que era por mayo, sonaban por la alameda, por puerta tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son, el son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza o puertos, aún pregunto quién me lo cantaba. Que tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía, no te he visto y a ti tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana. De La Habana colonial, toca y la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero, yo canto la habanera, repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más salero.
Es una sevillana.
Comença, sí, sí. Es transforma en una sevillana, sí,
una manera tocada com si fos una mena de salsa rumba estranya.
Sí, i després s'acaba, sí, sí.
Acaba
una sevillana total.
I no queda malament.
No.
A mi m'em té enamorat aquesta versió.
No sé, malament, no.
Jo us les volia presentar, que són les anxovetes que tenen, ara mateix no tenen concerts, però sembla ser que rondaran per aquí Sant Cugat aviat.
Ah, sí. Molt bé.
Sí, sí. Intentarem que això sigui així, o sigui que algun dia les podreu veure en directe. Mentrestant, que són, no se'ns tira el temps a sobre. Deixem la part cuqui del programa i passem a la part destructiva. Jordi Mateu, ben tornat al Nitrat després de dos programes de campana. Som-hi, a l'Ull de Poll! Sí, sí, dos programes, Jordi.
Dos?
No te n'excusis.
No diguis...
Dos i tres.
Diu aquesta paraula i fa ai, i després deixa anar qualsevol altra cosa.
Què tenies avui?
M'encanta això.
Avui...
Ai, ai.
Avui vinc a parlar del dia de demà.
Del dia de demà?
Sí, no la pel·lícula aquella.
Ah, no.
No, demà. Demà és 14 de febrer.
I què passa?
Demà és un dia molt trist. Per la gent que està sola.
Hi havia una cosa del Sant Valentí al costumari, ho busquem mentre el Jordi acaba de plorar.
Va.
Demà és Sant Valentí.
Sant Valentí, demà.
Com tots sabeu.
Sí.
I sempre només he de dir preguntar per què.
Per què què?
Per què? Per què se celebra Sant Valentí?
Ah, no ho sé.
Us heu preguntat mai?
No, perquè és que jo no ho perquè... celebro Sant Jordi, Sant Valentí.
Sí, ja, tu ets de les que diu Sant Jordi Sant és, Sant el Sant Valentí dels catalans...
No, Sant Jordi és el patró del meu país i per tant celebro aquest dia.
Bueno, jo...
Perquè, no ho sé.
Jo he mirat la història, no?
Per què se celebra Sant Valentí?
D'aquest tio, no? I estem celebrant una... Vull dir, estem celebrant l'amor i el... Un tio que el van zurrar i que el van matar,
sí.
Perquè ell era d'origen era romà, vale? Era un sacerdot romà, vale? Que es dedicava a casar joves, parelles joves que no tenien permís per casar-se, per motius que siguessin. Mm-hmm. Que tu dius, si no tenen permís per casar-se, per què t'hi fiques? No? Vull dir, no t'hi fiques, perquè si els cases et pillaran... I et fotran una zurra, que els romans no estaven per hòsties, vull dir, era així. Doncs total, que el van pillar. El van pillar i... Pam, per això el van fer sant. La primera pregunta, i arribo aquí, és... Un romà, sant, és catòlic, vale? Història. Per què ho celebren els... Vull dir, ho han agafat els anglosaxons,
sí.
I ho han transformat... Penses, per què? Inventa't tu el Sant Love i fes el que vulguis, però agafar aquesta història...
Sant Love.
Agafar aquesta història em sembla una mica cruel, perquè l'home va passar molt malament. I oblidem això i ens regalem bombons i flors i coses així molt maques...
També passa amb altres pobrets desgraciats que també han patit i celebrem el dia de no sé què.
Santa Eulàlia, per
exacte,
exemple.
Exacte, per exemple, és la que
no va tenir un tracte especialment agradable.
No, gens ni mica pobreta, ho va passar bastant malament.
Sí, però el dia de Santa Eulàlia nosaltres no anem fent que guapo, tio, Santa Eulàlia!
No.
Veure com va rodar per baix i la vam... No, ja que no?
No.
En canvi, per Sant Valentí... I penses, tu saps per què? Tu saps qui era el senyor Valentí aquest? Tu saps qui era?
Ara ja ho sé, no ho sabia,
era,
ara ja ho sé.
Un pobre desgraciat, no? Que per fer coses maques pues el van acabar pelant. Què penses, et compensa?
Amb ell potser sí.
En el rànquing del martirologi,
on el situarem? Cap a dalt de tot?
No sé, però un desgraciat.
Dels que va trigar 3 setmanes, pobre, del que el van...
Del que el van matar ràpid?
Jo només volia dir això avui. Simplement, no tinc més...
No tenies res més?
No.
Doncs, em sap greu, Jordi, que estiguis sol i que et faci tanta pena i que no te'n faci a l'altra banda. Per si voleu saber-ho, hi ha un Sant Valentí enterrat al Bages.
I què fa aquí?
No sé, ho estic llegint ara i...
Serà el mateix?
No.
Sembla ser que no.
Això perilla.
Què fa aquí?
Sembla ser que no, però si ens ho inventem, podem colar-ho. Però sí que és cert que hi ha un Sant Valentí enterrat a Sant Benet del Bages. Dit això, Jordi, ben tornat i ja sap greu, avui t'has comoderat, molt bé.
Sí, perquè...
Has trobat contra amb sexual a la veig.
Saps? Ve demà i penses, per què? Ara sortiré i aniré a un pont. Aquí a Sant Cugat no hi ha ponts massa alts.
No.
Sí, el del Boc.
El del Boc, el de Camarnet. Hi ha una riera que es troba, si t'hi tires, és a dir, meti't per un pont, però no és que no puc explicar-ho.
Demà no tindré res, ni un bombón.
Anem a l'agenda!
No ho saps, això.
L'únic dolç és el que m'has portat tu, un croissant. Estava bo, gràcies.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Recte final dels assaigs de gitanes.
Aquest dilluns i dijous a partir de les 10 del vespre hi haurà assaigs del Ball de Gitanes de Carnaval. Els assaigs es traslladen al pavelló 3 del celler i s'hi muntaran totes les figures intermitges del ball. Són d'assistència imprescindible per tothom.
I conseqüentment en Jordi avui vindrà per primera vegada. No!
Si no veieu quina cara faig, avui la veureu.
Exacte.
I primera sortida dels... No, mentida. La presentació dels llibres de l'Esbar, que es farà aquest dimecres, com hem anunciat al principi del programa, a 8:15 a la sala Joan Serra. I també que aquest diumenge hi ha assemblea ordinària de la coordinadora.
Aquest 19 de febrer, la coordinadora d'entremesos celebrarà la seva assemblea anual amb la intenció de renovar els càrrecs i planificar el nou any.
I abans de l'enquesta recordarem simplement que teniu la pàgina de la web de tradicionalsancuat.cat per trobar la informació de la resta d'entitats. Nosaltres anem a l'enquesta.
Saben aquell que diu que en sigueu coses?
Aquí us recordem que podeu enviar-nos les vostres propostes perquè en Jordi segueixi destripant personatges mítics al joc de comptes.
Ja sabeu que envieu el que envieu, no quedarà sense cap, potes ni mans i sobretot no us caurà bé, igual que jo.
A més, també que podeu seguir aportant les vostres bèsties i bestioles pel Quina Bèstia.
Tindreu opció a guanyar un llibre bestial, cortesia del Celler dels Llibres.
I també ens podeu trobar, ja ho sabeu, pel facebook.com/radionitrat, pel twitter@radionitrat, al correu electrònic nitrat@cugat.cat o bé per Colom Missatger, a Plana de l'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès. Arribem al final del 19è programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 de la FM de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
El programa l'hem fet possible Bet Porqueres, Marc Travé, Jordi Mateu, Paula del Canto, les Vies de So, que m'en buscarà una sardana que hem col·locat, que no està al guió, que ara la recordarem sempre. I jo mateix, Nacho Ferrer, que us ha estat parlant fins ara. Abans d'acabar, però... volem dedicar els darrers minuts d'aquest programa a una persona molt propera que ens ha deixat ara fa pocs dies. Sabem que era una persona molt estimada per tothom aquí a Sant Cugat i qui el coneixia almenys aquí a la ràdio sempre el tindrem molt present per les benvingudes que oferia sobretot aquí a l'estudi de l'arribada. Joan Fàbregas, en Fabri, que era un gran entès de la cultura popular, gran amant del teatre i actor, també havia fet d'actor aquí a Sant Cugat i altres llocs de Barcelona. I persona gran estima, que se li tenia molt de... és per això que el volem acomiadar amb una de les seves passions, per les quals ens havia donat un cop de mà, que sempre que ho havíem necessitat, de fet un dia vam dedicar un programa a la sardana i la vam trobar i ens va estar ajudant amb això, ara fa un parell d'anys. Amb això i molt més, perquè sempre havíem tingut altres dubtes i ell sempre era per allà. Doncs per tu, Fabri, va aquesta sardana, et recordarem sempre, del mestre Manuel Saderra Puigferrer, que ens serveix per dir-te adeu o bé fins d'aquí una estona. Nosaltres marxem seguint amb el que ens toca. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adeu a tots.
Adeu-siau.
Bona setmana.
Adeu.